Què tal? Salutacions. Ara mateix passen gairebé 2 minuts de les 9 del matí. Continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. Comencem la segona hora del programa i, com cada dijous, tindrem l'hora del consumidor amb la col·laboració, com sempre, de l'Agència Catalana del Consum i la directora del programa Plusvàlua, Carla Gràcia. Avui parlarem de consells per les vacances. També us continuarem preguntant la pregunta de la setmana sobre la conveniència d'un referèndum per decidir si voleu monarquia o bé república. També parlarem avui del 80è aniversari del Sindicat de Cecs de Catalunya, en conversa amb Eric Botí, president del Consell Territorial de l'ONCE a casa nostra. Dedicarem també uns minuts al món de les herències, cap a 9:45, amb Maria Elba Rojas. Tot això i més aquest dijous en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Però abans, Sara Cruz, bon dia de nou.
Hola, Mercè, molt bon dia.
La Sara ja està preparada per repassar els titulars més importants a aquesta hora.
El primer secretari del PSC, Pere Navarro, ha deixat la direcció del seu partit. L'anunci el va fer oficial ahir en una roda de premsa a la seu del seu partit, on ha anunciat que en el Consell Nacional d'aquest dissabte presentarà la dimissió com a primer secretari dels socialistes catalans. A partir d'aquí, el PSC escollirà una nova direcció en un congrés extraordinari que encara s'ha de convocar. Navarro ha apel·lat a l'interès del partit i ha dit que la millor solució és perquè passi el partit i perquè afronti els canvis profunds que necessita. Un jutge ha imputat els líders d'Alianza Nacional, Pedro Pablo Peña, i de la Falange Espanyola, Manuel Adriano, per incitar l'odi. Va ser el 12 d'octubre passat a Montjuïc, quan van assegurar que estaven disposats a matar per Espanya i que Catalunya només seria independent a base de molta sang. També van cridar Artur Mas a la cambra de gas. El titular ha imputat els dos dirigents ultras per un delicte d'incitació a l'odi, com us estem dient, també la violència i la discriminació, arran d'una denúncia presentada pel fiscal de delictes d'odi i discriminació, Miguel Ángel Aguilar. Marxem cap a l'exterior. El líder de la majoria republicana a la Cambra de Representants nord-americana, Eric Cantor, ha anunciat que dimiteix després d'haver perdut en les primàries del seu districte, un fet sense precedents en els últims 100 anys. Cantor conservarà, això sí, l'escó fins a les eleccions del novembre, però ha vist truncada de manera sobtada una brillant carrera política que l'havia convertit en un dels congressistes més influents. Era el líder de la majoria republicana de la Cambra de Representants des de feia 3 anys i congressista des de l'any 2001. I en esports, tret de sortida avui al Mundial de Futbol del Brasil, les seleccions del Brasil i Croàcia s'enfronten avui a l'estadi Arena Corinthians de São Paulo en el partit inaugural d'aquest torneig, que reuneix, per cert, 32 equips i que es disputarà en 12 ciutats brasileres fins al 13 de juliol. Demà juga Espanya contra Holanda i Xile contra Àustria.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Tra-la-la-la-la-la-la-la, happy birthday, sweet 16. Tra-la-la-la-la-la-la-la. 9:06, Carme Planàs, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Vaig entrant així.
Molt energètica.
Home, faltaria més.
Amb aquests pantalons blau elèctric.
Escolta, avui han impactat aquests pantalons.
Ens queden molt bé,
Moltes gràcies.
A tu.
Va. Tu que et mires amb bons ulls, vinga. A veure, avui és Sant Onofre, Anacoreta. O sigui, felicitem a tots els Onofres.
A tots els Onofres,
Clar que sí. Efemèrides. El 2003 moria Gregory Peck, actor que havia nascut el 1916. El 2007 surt a la venda la insulina inhalada. El 1991, Boris Yeltsin és anomenat president de Rússia. 1954, canonització de Domenico Savio, deixeble de Don Bosco. I 1898, a Filipines, el general Aguinaldo declara país independent d'Espanya. O sigui, hi ha quantes coses, eh?
Mare meva, i tant.
Celebrem. I a més, l'aniversari. Doncs comencem, bueno, felicitant a la Maria Marín Ros, periodista de Ràdio Principal.
Us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli.
Per molts anys, Maria.
Clar, és el programa de la Maria.
No, ja. Per molts anys.
Ha posat una cara a la Carme.
Què m'esteu posant aquí?
Moltes felicitats, Maria, eh? De part de tot Ràdio Estel.
De part de tots els teus companys de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, eh? Doncs, bueno, també 1959, Alepi, jugador de bàsquet, 1947, Joan Madrid, escriptor, i 1941, Quim Corea, músic de jazz.
Molt bé.
I després tenim les nostres felicitacions, aquestes tan especials que tant ens agraden.
Sí.
Doncs avui felicitem a la Marta Pérez del Pulgar.
T'ha agradat, aquest cognom?
M'agrada. I la felicita, com no, la seva amiga, Mercè, amb molt de carinyo. I després en tenim un altre, molt especial.
Pues sí, avui volem felicitar, bon dia a tots.
Bon dia, David García.
Volem felicitar al nostre company Àlex Vintró, de les Nou Misterioses, a l'Espai de Cinema de cada divendres, aquí al Primer Cafè. I ho volem fer amb aquesta cançó, Like Lee, de I Follow Rivers.
Perquè avui comença el sonar,
avui
no?
Comença.
Carme, tu...
Exacte. Jo que ho tenia ja tot preparadet. No? Molt bé, David. Escolta, molt bé. Doncs felicitats tant
a
la Marta com a l'Àlex, eh?
Sí, doncs una... també felicitem a la Maria Marín.
A la Maria també, per descomptat.
A l'Epi.
A l'Eda.
Al Blas.
Exacte, a tots.
Molt bé, Carme.
Doncs fins demà, si tu vols.
Que vagi
que
molt bé, moltes
bon
gràcies.
Vale? I disfrutar del sonar, no?
Del sonar, vinga, ho farem. Vale.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous de 3 a 4 de la tarda, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Conduït per Carla Gràcia i amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum. Plusvàlua, els dijous a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, més de 2.000 persones s'apleguen al voltant de l'Estany de Banyoles en una nova edició de l'Aplec de l'Esperit. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Aprenentatges per tota la vida que asseguren un futur millor. Formació, investigació, recerca. L'educació és l'eina necessària per afrontar els nostres reptes. El que hem après és a la nostra memòria. El que podem descobrir és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya. A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, tens taronges de taula Hipercor bossa de 2 quilos per 1,25 euros al quilo.
O peres de Sant Joan en safata per 4,69 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
L'hora del consumidor.
I gairebé 12 minuts del matí. Continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. Abans de parlar de vacances, que en tenim moltes ganes, avui a l'hora del consumidor us volem apropar consells per aquestes vacances 2014, o bé, en general, per les vacances que durin serà per tota la vida.
Ai, sí, home, i tant.
Però abans us hem de recordar que Ràdio Estel us convida a la preestrena de la pel·lícula El cielo no es real.
No és real o és real?
Em sembla que és real, eh?
Doncs expliquem una mica, Mercè, si et sembla, de què va. És el Colton, que és un nen nord-americà que tenia 4 anys quan va ser operat d'urgència i durant unes hores va estar entre la vida i la mort. El petit assegura que va poder veure el cel i d'aquí doncs ve aquest títol.
El cielo és real, eh? Què han de fer els nostres oients per aconseguir aquestes entrades dobles pel proper dimarts 17 de juny?
Doncs entrar a la nostra pàgina web www.radiostel.cat i bé, doncs és molt fàcil, eh? Mercè, d'omplir un petit formulari.
Doncs ja ho sabeu, eh? Aquest dimarts 17 de juny a 8:45 del vespre al Cinesa Diagonal, si voleu veure...
Sense sorteig ni res?
Directament.
Directament.
O sigui, les persones que estiguin interessades, hem de dir que tenim moltes i moltes entrades, per tant...
Espera't, ja podeu... Mercè, que jo m'hi poso, eh?
Sí? Home.
Jo agafo l'iPad ara mateix.
Ara mateix? Sí, sí, sí.
Doncs mireu, és molt fàcil. Heu d'entrar a www.radiostel.cat, veureu que hi ha un banner en publicitat amb el títol de la pel·lícula, ara sí que el diré bé, El cielo es real, i allà heu d'emplenar el vostre nom, cognom... I així, i ja està, així de fàcil, has vist?
Sí, sí, tant.
Què us ha
semblat? Ja ho hem fet, eh, nosaltres?
Doncs jo ara mateix, sí, sí, sí.
Doncs vinga, aquest dimarts 17 de juny a 8:45 del vespre al Cinesa Diagonal, preestrena de la pel·lícula El cielo real. Doncs ara sí, s'acosta l'estiu i segur que molts de vosaltres esteu planificant les vostres vacances. Potser us heu plantejat contractar un viatge amb una agència o, pel contrari, preferiu contractar Carla Gràcia per internet. Tu com ho faràs?
Doncs una agència per internet. De fet, tinc el meu viatge d'aquest estiu amb una agència que treballa principalment per internet i amb moltes ganes de que tot vagi bé. Així que els consells que ens donarà avui el senyor Conesa, director de l'Agència Catalana de Consum, a mi com a mi m'aniran fantàstics. Senyor Conesa, bon dia.
Molt bon dia. Bé, jo crec que han d'anar bé. Vull dir, esclar, els consells que puguem donar. Però pensem que són problemes que, si comparem amb la quantitat de vols que hi ha durant el dia i durant els 365 dies, tampoc és que sigui habitual. Ara, quan ens passa, vull dir, és un problema, i és un problema important. Ens podem trobar, doncs, amb un retard a la sortida del vol, a que es canceli el vol, o que hi hagi una denegació d'embarcament per un tema de sobrereserva, el que se'n diu overbooking. Uh-huh. Tot això ja produeix un trastorn en el viatge. O que quan arribem ens trobem que ens han perdut les maletes o que la maleta està trencada. Mira, si està trencada, el més probable és que fem de seguida, amb el tema de les maletes, primer de tot. Si hi ha algun problema, així que arribem, el que hem de fer és reclamar, perquè probablement trobem solució d'una manera ràpida. Però amb el tema...
No ens faci mandra.
No ens faci
perquè
mandra,
en aquell
sobretot,
moment
això hem de
tenim ganes de desconnectar.
No, fer-ho de seguida. Però per l'altre cantó tenim que si hi ha un retard en la sortida del vol, la cancel·lació o el tema de la denegació d'embarcament, si el retard és superior a 2 hores, la companyia té l'obligació d'informar-nos, i no només informar-nos, doncs, diguem-ne, per megaforia, sinó ens ha de lliurar tota la informació i inclús la informació d'aquelles compensacions o aquelles assistències que tenim. I quan parlem d'overbooking, l'overbooking, què és?
Jo pensava que això s'havia passat de moda.
No, l'overbooking no és res més que s'han vengut més bitllets que places té l'avió.
Però això hauria d'estar prohibit.
Bueno, les companyies ho fan per assegurar-se doncs, que no hi hagi gent que no s'hi presenti, cançons i aquestes coses. Tot això està regulat i té un protocol. El protocol no és cap més que si tu hi has anat d'hora, probablement no t'hi trobis, però si tu hi vas allò justet, perquè pràcticament has de córrer, per la, pel passadís de l'aeroport. Pot ser que trobis, doncs, que si la companyia ha fet, o sigui, una sobre reserva, automàticament et diguin que no pots volar. Però quan hi ha overbooking, el protocol és que la companyia el primer que ha de fer és demanar voluntaris que no vulguin volar amb aquell vol. Voluntaris que la contraproposta de la companyia pot ser, doncs, un vol més tard, pot ser compensació econòmica més vol, pot ser una sèrie, doncs, d'ofertes. I això passa. Hi ha hagut llocs que hi ha hagut persones, doncs, que, mira, que no tenien pressa, han agafat i s'han passat dos dies en el lloc on hi havia l'overbooking, esperant un altre vol, amb tot pagat.
Vull dir, això de retorn això tampoc passa. Està malament.
Tampoc.
No, això,
dos dies més de vacances.
Això passa. Per tant, vull dir, aquest protocol s'ha de seguir. Però si no el segueixen, perquè això no vol dir que totes les companyies ho segueixin, aleshores, doncs, s'ha de fer constar a l'hora de fer la reclamació oportuna.
Per cert, vostè ara està explicant, senyor Conesa, doncs, els principals problemes que ens podem trobar a l'hora de viatjar en avió. Però és que a mi, justament ahir, em van explicar un cas d'una amiga que va, bé, que anava a agafar un avió a l'aeroport de Barcelona i tot just en el moment d'imprimir els bitllets no funcionava la impressora. I, clar, no sabien el destí. Clar, ella sí que ho sabia, però l'agència...
No funcionava la impressora. La impressora d'aquí, de l'aeroport.
De l'aeroport. I, clar, no sabien quin era el destí de la meva amiga. I, clar, es va trobar amb aquesta situació. Va dir, ara què fem? Que moltes vegades aquests protocols, que són molt tancats, no?
Sí.
Molt difícils de trencar.
Bé, però hi ha un tema que, si tu em haguessis dit, es va, doncs, espatllar tot el sistema informàtic, et diria, home, no sabia on volava, però si només era la impressora,
a la
pantalla havien de veure el destí. I, per tant, hi ha una cosa que se'n diu a mà, Vull dir, per omplir.
Podem tornar a les antigues tecnologies,
vull dir que no?
Escrites.
No hi ha, en aquest cas, és un problema pur i simplement de la companyia, que li han de resoldre. I han de resoldre, i si ella té la reserva feta, doncs en l'ordinador ha de sortir nom i ha de sortir el destí. Per tant, si ho saben, no li poden denegar el vol.
Posem aquest exemple perquè moltes vegades, no sé si us haurà passat, Sara, Carla, senyor Conès, de trobar-vos amb aquesta impotència, el que dèiem, d'aquest hermetisme, no?, en general.
Sí.
De dir, és que ara no sé què fer.
No puc fer res.
No puc fer res, i clar, que no puc fer res. A veure. No,
la impotència hi és. Primera, perquè desconeixes molts aspectes de com funciona tots aquests protocols de les diferents companyies. A més, aquestes companyies, vulguis o no, tenen una posició dominant. Tu ets un pobre viatger, que pagues, això sí, que pagues, però que el tracte no és que sigui el més, a vegades, amable possible. I normalment el tracte és amable quan tot va bé. Però quan hi ha problemes és quan canvien les coses. Per tant, vull dir, és
fàcil,
un tema,
no?
És un tema una mica complicat. I et trobes al mig. I si, a més, que encara aquesta amiga teva estava a Barcelona, però si, a més, t'hi trobes amb un aeroport de qui sap a on...
Que l'idioma potser ja és més complicat.
L'idioma és més complicat, que encara que la millor parlis anglès, vull dir, es parlen anglesos diferents, perquè vull dir, els accents són complicats. Per tant, automàticament això t'hi trobes.
I què hem de fer, senyor Conesa, davant d'aquestes situacions?
Vull dir, davant d'aquesta situació, doncs, posar-hi i que exigir una solució, perquè són ells els que t'han de donar la solució. I especialment quan és un tema com aquest, és un tema pur i simplement mecànic de la companyia. Per tant, ells l'han de resoldre i l'han de resoldre en el moment. Però, per exemple, esclar, si tenim un retard de més de 2 hores, automàticament en aquí nosaltres tenim assistència.
En qualsevol tipus de vol,
En qualsevol tipus de vol. A partir de les 2 hores hem de tenir assistència, doncs, de begudes o menjar, o el tema de tenir trucades telefòniques o per fax, o comunicar-nos, doncs, d'aquest retard. Per l'altre cantó, a partir de 2 hores es pot allargar i a partir de 5 hores ja és un gran retard. I aquí hi pot haver-hi inclús, doncs, hi ha allotjament, trasllat des de l'aeroport fins a l'hotel, vull dir, totes aquestes, tota l'assistència necessària perquè ell viatge, que sense ell haver, doncs, intervingut en res, perquè tu no intervens en res, et trobes amb aquesta problemàtica. En el moment de més de 5 hores, o en el cas, per exemple, que hem parlat de cancel·lació del vol o de negació per overbooking, també ens han d'oferir una altra cosa. A part de les compensacions, que les compensacions ja estan completament marcades, ja, doncs, la Unió Europea indica en funció del vol, de la distància, de bon testatge i tot plegat, quin tipus d'indemnitzacions tens. Però a part d'això, ens han d'oferir o la devolució del 100% del bitllet o un transport alternatiu. Hem de poder nosaltres, doncs, triar. I si tot això, doncs, és i no ens complica el nostre viatge, perquè si és un viatge combinat que potser és una escala, aquí nosaltres potser hem de demanar que ens tornin al lloc de sortida.
Clar.
Perquè igual aquest retard ens produeix un problema molt greu
amb el segon vol,
i amb els enllaços que tinguem, amb les reserves d'hotel, i per tant aquí nosaltres decidim. Pensem que quan parlàvem de l'equipatge que dèiem i que es fes de seguida la reclamació, ja hi ha aquell mostrador on nosaltres podem anar i fer, doncs, omplir un... hi ha un imprès, que és l'informe d'irregularitat de l'equipatge. Una vegada hem imprès això, llavors dirigim-nos a la companyia i fem la reclamació. Per això deia, si és perdut, el problema pot ser que arribi 24, 48 hores abans o qui sap quan. Si és un lloc que estarem temps, indicarem l'hotel o l'habitatge que tindrem i ens portaran l'equipatge si l'han trobat. Ara, si el viatge continua, doncs, fent enllaços, a vegades és molt més complicat i aleshores val més que ens l'enviï de casa. Però si és un tema de que la maleta s'ha trencat, amb aquesta reclamació immediata, el més segur és que en la mateixa ciutat ens donguin una adreça a on puguem anar i puguem triar una altra maleta igual i canviar-ho. Això ho podria haver trobat. Arribar a Viena, trencada la maleta i la reclamació feta, i ens van donar, doncs, aquesta adreça, vagin, ja estava ja comunicat, ens van fer un volant, un val, per una maleta, vam anar, vam canviar, la maleta vella ja se la van quedar i la nova, doncs, ens va servir.
Doncs jo ets a dir que, per exemple, un cas curiós que m'he trobat. Jo quan viatjo tinc una maleta i sempre, doncs, vaig enganxines, diguéssim, dels llocs, dels destins on vaig.
Clar, si se't trenqués seria un disgust.
Molt disgust, Carla, que em vaig trobar que me les havien tret, les enganxines. Que, clar, això és un valor més personal.
Com?
Però sí, vaig arribar a un aeroport i de cop i volta ja no hi eren les meves enganxines.
I era la teva maleta? No vas agafar la d'un o altre?
Sí, era la meva maleta. Perquè, clar, la meva maleta era com un passaport, diguéssim, que estava... doncs allà s'ha gelat.
Llavors, quan, clar, la va obrir, hi havia màquines d'afaitar...
Exacte, és el que jo dic.
El tema és que pensem que cada vegada tot és més automatitzat. Aleshores, fixem-se que ens hi posen el codi de barres, i aquest codi de barres és el que distribueix la maleta. Va per una cinta o per una altra, per un destí o per un altre, en funció d'aquest codi de barres. Per tant, què passa? Que quan en la maleta hi ha moltes coses, pot haver-hi problemes i distorsionar el lector. I si distorsiona el lector, la maleta pot anar...
Les enganxines, doncs, eren les del viatge o,
clar,
les de... O...
La dels destins. O sigui, cada destí que vaig, compro una
enganxina amb el dibuix del lloc.
Exacte, sí.
Les hauràs de posar dintre, ara.
Totalment. Per cert, ens pregunta el Guillem del barri de Sants, que ell s'ha trobat que no li van canviar la maleta perquè ell se li va trencar el que seria la part exterior, el que és per
per arrossegar la maleta,
el
mànec, doncs li van dir que hauria d'estar resguardat. O sigui, hauria d'estar a dins de la maleta i per això no li van canviar. El fet d'estar fora, que això ja no forma part de la maleta.
És com una mica,
una mica rebuscat.
Sí, perquè la maleta, la maleta l'has de poder o agafar i portar-la a pes o tibar. Per tant, tot allò forma part de la maleta. Si resulta que, i que normalment, allò, o sigui, aquella nansa que s'estira, tu la plegues i ho poses. Si la nansa ve trencada, el problema és d'ells, no és teu. En el moment en què tu has, has facturat la maleta, la responsabilitat fins que te la tornen és seva. I tot el que passi en aquella maleta durant aquell període és responsabilitat de la companyia.
Doncs tots aquests oients que ens estiguin escoltant, que estiguin escoltant a l'Hora del Consumidor a Ràdio Estel, el primer cafè, avui us estem oferint consells per les vacances, ens podeu trucar en directe.
Doncs si podeu fer el 93-409-2774.
Si teniu algun dubte, el senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, us el resoldrà.
Senyor Conesa.
O ho intentarà.
Ho intentarà, que segur que ho farà, perquè
sempre
el senyor
ho
Conesa ho sap tot.
És així, és així. Senyor Conesa, i en el cas de que contractem un viatge a través d'una agència de viatges, què hem de tenir en compte?
Bé, lògicament, si contracteu un viatge, es podem trobar amb dos tipus de viatge. Aquells viatges que ja estan completament tancats i que ofereix l'agència de viatges. Per tant, si ja ens va bé, informem-nos, però comparem preus, comparem diverses agències, o també podem fer que ens facin el viatge a mida, a el que nosaltres volem fer. I automàticament, també de la mateixa manera, ho comparem amb una altra agència per treure aquella que tingui millor preu. Si nosaltres hem contractat un viatge que ja està programat, que ja és un viatge de catàleg, quedem-nos amb el catàleg, amb tota la informació publicitària, perquè pensem que la publicitat és vinculant. Per tant, és una forma de tenir-ho si tot allò que ens han anunciat després a l'hora de la veritat no es compleix, nosaltres ho podem reclamar. I mirem bé quin tema de serveis inclou tot aquest viatge, per no tenir sorpreses. Ja no només els bitllets d'avió o de vaixell, el tema de trasllats des de l'aeroport o des del port fins a l'hotel, el tipus d'hotel, la categoria d'aquest hotel. Tinguem en compte de que ens donin més informació que si és un hotel de 3 estrelles, 4 estrelles o 5 estrelles, perquè a vegades el concepte que tenim nosaltres de les estrelles en el país que anem no és el mateix. I nosaltres ens pensem que serà un hotel, doncs, impressionant i a l'hora de la veritat no té res a veure. I és la interpretació que té el país de la categoria dels hotels. Mirem també el tema de si estan incluïts els àpats, esmorzars o mitja pensió o pensió completa. I un tema important, excursions. Perquè si nosaltres ens pensem que hi són incloses i resulta que no hi són incloses, ens podem trobar amb què després tinguem verdaders problemes. Per tant, tot això tinguem clar que estigui doncs, ja completament, completament incluït dintre del pressupost que ens fan. Llegim-nos el contracte abans de signar-lo, repassant-lo bé.
Per molt que la persona de l'agència sigui molt amable.
Molt amable, no, si passem 24 hores més no passa res, però signem-lo bé i mirem d'escollir sempre una empresa adherida al sistema arbitral de consum que ens evitarà problemes si en tenim algun que esperem que no el tinguem.
I senyor Conesa, l'agència de viatges ens pot demanar un import per concepte de dipòsit?
Sí, ens pot demanar fins un 40% de l'import total del viatge. A vegades, i ens ho ha de justificar, pot ser de que hàgim de pagar-lo ja amb molta antelació al 100% perquè el seu operador així els hi exigeix. Però sempre, sigui un 40 o sigui el total, ens han de fer un rebut i una factura explicativa doncs, de l'avançament, del pagat, la referència a quin viatge fa. Per què? Perquè en el moment en què paguem al final ens han de descomptar el que hàgim pagat. I si resulta que ja ho hem pagat tot d'antuvi, hem de tenir molt clar que no hem de pagar-ne més. Pensem un aspecte important, que les companyies, i això ho hem de preguntar-ho, han de tenir una garantia que ells la tenen depositada, per aquesta garantia, que avali aquests pagaments per avançat que nosaltres fem i que avali, doncs, el fet de que si per lo que sigui no es produeix, doncs, el viatge, que no es produeix, pot ser perquè la companyia, doncs, el moment no el faci i no hi hagi res previst en el contracte. Perquè hi ha contractes que ja hi ha una especificació. Són contractes on és un viatge en grup, on ja es diu, doncs, que hi ha d'haver-hi un nombre de persones determinat i que si aquest nombre de persones no es compleix, el viatge no es farà, es marquen, doncs, els terminis amb què s'ha d'avisar i tot això ja està completament regulat. Però si no són casos d'aquests i és un cas, doncs, per exemple, que la companyia, per lo que sigui, tanqués, doncs, l'agència de viatges, amb aquesta assegurança, ens refà dels diners que hem pagat.
Senyor Cuenés, si per qualsevol motiu volem anul·lar un viatge que ja hem contractat, no sé, per si estem malalts o hem canviat d'opinió o fins i tot circumstàncies que no són, que són alienes a la nostra voluntat, que hem de pagar algun import o què hem de fer?
Bé, nosaltres podem desistir del viatge sempre que vulguem. Si tenim una assegurança, vol dir que quan desistim doncs no perdrem res. Però mirem-nos bé l'assegurança, perquè no sigui una assegurança d'aquella que... I és tot, menys quan nosaltres diem no, sinó que resulta que hem de tenir... estar a punt de morir o hem de tenir, vull dir, una tragèdia. No, hem de mirar-nos en un cas de desistiment. Però tot i així, si nosaltres l'anul·lem, lògicament hem de compensar a la companyia, primer de tot, per tot aquell cost que tingui per fer les anul·lacions corresponents. Això sí, ens ha de justificar aquestes anul·lacions. Però llavors hi ha tot el que hem pagat del viatge. Si resulta que nosaltres desistim entre 10 i 15 dies abans de la data de sortida, tenim un 5% de penalització. Si és entre 3 i 10 dies, tenim un 15% de penalització. I si ho fem abans de les 48 hores, tenim un 25% de penalització. Pensem que si no ens presentem, perdem el 100% del cost del viatge.
Senyor Conesa, i bé, aquesta pregunta, a veure què li sembla. Hem de reclamar si el viatge que hem contractat amb l'agència no resulta com esperàvem?
I com ho podem fer?
I tant que sí.
Sí?
I tant que sí.
I què hem de fer?
Home, esperàvem, vull dir, hi ha un aspecte que és important.
A vegades ens deixarem moltes coses,
clar. Sí, el que hem de fer és, jo diria, més que no esperàvem, si no s'ajusta a el que nosaltres hem contractat. Si nosaltres hem contractat un viatge a on hi ha uns hotels determinats, a on hi ha unes excursions determinades, a on hi ha un transport, doncs, de trasllat entre... i totes aquestes coses no es compleixen, o alguna d'elles no es compleix, i tant que sí, hem de reclamar que, a més, una de les coses que hem d'assegurar és quan fem aquest viatge, l'agència ens ha de donar un punt de contacte, una adreça, un telèfon de les persones que representen i que tenen la responsabilitat de l'agència o del tour operador corresponent en el lloc on anem, per poder-nos-hi dirigir nosaltres si hi ha algun problema. Però, una vegada fet això, quan tornem, i tant que sí, els fulls de queixa, reclamació i denúncia, que els han de tenir totes les agències de viatges, i aleshores l'omplim i fem la reclamació pertinent. Sí. I ens han de contestar en un mes.
Ah.
I si no, reclamem amb un organisme de consum, una oficina municipal d'informació al consumidor, una oficina comarcal d'informació al consumidor, l'Agència Catalana de Consum, o amb una associació de consumidors.
Senyor Bonés, ens queden pocs minutets, però teníem una pregunta, un parell de preguntes per fer-li. Cada vegada és més habitual comprar bitllets de transport directament per internet. Què hem de tenir en compte en el cas d'una contractació electrònica i també en el cas de llogar cotxes per les nostres vacances? Perquè també és molt habitual comprar els bitllets per anar a algun lloc i comprar també
el cotxe. I tot això es fa normalment per internet. Pensem una cosa que és important. Si nosaltres assegurem-nos de quina pàgina utilitzem per comprar, perquè a vegades utilitzem una pàgina que no és de companyia, que ens fan unes ofertes que entren per la vista, però que quan nosaltres anem fent i arribem al final, llavors ens hi posen els costos, comissions i tot plegat. Comparem bé amb el que és la pàgina web de la companyia mateix, perquè a vegades tenim la sorpresa que ens surt més car a través d'una... diguéssim, un buscador de viatges, d'aquests tan barats i tan econòmics, però que de la veritat resulten igual o més cars i amb menys garantia. Per tant, fixem-nos-hi bé, perquè en el moment en què nosaltres hàgim donat la conformitat, en aquí no tenim dret de desistiment. O sigui, si fem una anul·lació, ja depèn de la companyia, si què ens cobrarà, què no ens cobrarà, si ens farà el canvi, vull dir, ens hem de fixar en tot això. No hi ha dret de desistiment, com en els allotjaments. Tampoc hi ha dret de desistiment, Vull dir, allò dels 7 dies, que són 14 a partir del dia 13, a partir de divendres demà. Que ve, de demà, sí, doncs no ho podem exercir amb el que és una compra de bitllets d'avió o d'allotjaments.
I en el cas del cotxe, també?
També un altre tema important. Normalment tots els pagaments són amb targeta de crèdit. Si paguem amb targeta de crèdit, no ens poden cobrar una tarifa addicional. Només es poden cobrar el cost que ells tenen i res més. El cotxe. Abans de llogar un cotxe, el que hem de fer és comparar les diferents companyies, per veure els preus i per veure quins serveis van incloïts en el lloguer del cotxe. Pensem que el tema de quilometratges, el tema d'assegurances, veure que verdaderament tingui les assegurances a tercers completament incloses dintre del contracte. Pensem també quina oferta ens fan, doncs, si volem fer una assegurança no només de tercers, que és l'assegurança que es pot, sinó una assegurança personal. Vull dir, totes aquestes coses hem de tenir en compte. I un tema important, la gasolina. Ens el donen ple i tinguem la cura de tornar-lo ple i amb vores d'oficina. Ens evitarem problemes.
Senyor Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum, gràcies per acompanyar-nos un dijous més.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Molt bon dia, senyor Conesa. Carla, gràcies que tindrem avui al plusvalua de
3
a 4.
Doncs avui tindrem amb nosaltres el senyor Ramon Roca, director de l'Econòmic, el setmanari del suplement del Punt Avui sobre economia. Parlarem sobre les perspectives econòmiques de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Carla. Estarem molt pendents un dia més, un dijous més.
Gràcies, Mercè.
De 3 a 4 a la sintonia Radio Estel. Gràcies, Carla. Gràcies, senyor Alfons Conesa.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Avui, a 3:15 del matí, el primer cafè, el món de les herències amb el Bufet Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota la nostra experiència. El món de les herències, amb Bufet Rojas. D'aquí a una estona, el primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 6 al 13 de juliol, Noruega, la ruta d'Onidaros, un centre de peregrinatge de primer ordre. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Emporta't a casa les nostres millors ofertes.
Per exemple, tens una peça d'un quilo i mig de formatge curat de llet crua d'ovella a la Flor de Yeltes per 19,99 euros.
I de regal t'emportes un sobre de 140 grams de pernil ibèric d'engreix Pedro Diego.
A més, ara tens la segona unitat al 50% amb més de 1.000 articles.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor i també a Hipercor.es.
Oferta vàlida només en Península.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A
A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Ràdio Estel.
Us volem parlar del 80è aniversari del Sindicat de Cecs de Catalunya, Sara.
Doncs sí, Mercè. Enric Botí, president del Consell Territorial de l'OMCE a Catalunya, ens explicarà tot seguit els detalls d'aquest aniversari.
Molt bon dia, senyor Botí.
Molt bon dia a tots.
Per molts anys, primer de tot.
Moltes gràcies.
Com va començar? Primera pregunta, òbvia, com va començar tot?
Doncs tot va començar un dia... que un grup de valents van pensar que si en comptes de quedar-se a casa sortien al carrer i lluitàvem una mica per guanyar-nos a la vida, ens podíem tractar d'ajudar i construir una entitat que donés serveis a les persones cegues, fugir de la marginalitat i tractar de dignificar la nostra vida amb una professió. I uns valents van aconseguir aixecar una història que avui és molt important, que es diu ONCE.
Uh-huh. Hem de diferenciar el que seria l'ONCE i el Sindicat de Cecs de Catalunya?
Són dues entitats diferenciades. El sindicat va néixer al moment de la República. Dins de l'Ajuntament hi havia la regidoria de la Beneficència, que van decidir que els cecs doncs, tenien dret al treball, a una assistència mèdica i que els hi podien donar una cobertura i que podien vendre un cupó autoritzat des del propi Ajuntament. I va començar una història que després jo crec que a conseqüència de la qual va sorgir l'ONCE. Jo crec que és l'antecedent una miqueta de la nostra organització aquí a Catalunya.
Uh-huh. I quins serveis ofereix aquest sindicat?
El sindicat de cecs al seu moment doncs donava feina, la venda del cupó del moment, donava taller, cistelleria, fer activitats, el braille, lectura... Començava a donar una important cobertura social a un grup de persones que per perdre la vista doncs, vivíem amb marginalitat, acostumada a casa, mira, pobret, pobreta, deixeu-lo, no serveix per res. No? I el Sindicat de Cecs de Catalunya va començar a fer possible una història, que és que les persones cegues tractessin de ser com la resta de ciutadans.
Uh-huh. Avui parlem amb Enric Botí, ell és president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya, que aquest any doncs, el Sindicat de Cecs de Catalunya celebra el 80è aniversari. Qui va ser Roc Boronat per vosaltres?
En Roc Boronat jo crec que és una persona important, va ser un referent, va ser algú que des del món de la beneficència, de la responsabilitat política en un consistori, va decidir que havia de donar cobertura a un col·lectiu i en comptes de donar-nos el peix cada dia, ens va ensenyar a pescar, ens va donar una canya, no? Ens va donar un producte que vam començar a treballar poquet a poc i a construir una institució que tractés de ser solidària i ajudar el màxim nombre de persones. Jo crec que en Roc Boronat va contribuir a demostrar a la societat que això és possible.
De fet, gràcies a la seva importància, fins i tot existeix el Premi Literari en Llengua Catalana Roc Boronat a memòria d'aquest escriptor i polític republicà.
Efectivament, tenim un Premi Literari que volem retre homenatge a la llengua catalana i promoure també la creació literària en la llengua nostra. Llavors, tenim un curs literari un cop l'any i el que volem és recordar precisament aquella figura entorn a les lletres i a la llengua catalana.
Com estàvem explicant, bé, doncs, ja porteu 80 anys. Què en destacaria d'aquests 80 anys? Quina evolució s'ha viscut des de llavors i fins ara?
Doncs jo crec que l'ONCE ha evolucionat com la societat, no? Hi ha un moment de la postguerra, molta pobresa, molta precarietat, la democràcia, l'expansió econòmica, la crisi, no? Jo crec que l'ONCE no és un vaixell aïllat, sinó que estem immers del mar i gaudim, vivint, i ens afecta el mateix que ens afecta a la resta de la societat, no? Jo crec que d'això estem segurs. Uh-huh. Hem patit l'evolució que ha patit la resta de la societat.
Teniu previstos alguns actes per commemorar aquests 80
sí.
anys?
Mira, el dia 15 de juny anem a Montserrat, que fem la Diada de la Gran Família de l'ONCE a Catalunya, uh-huh. que ens arreplegarem més de 1.500 persones, entre treballadors, venedors, afiliats, familiars, i tenim previst fer una sorpresa. A la plaça de l'Abadia volem construir el puzzle cupó més gran de la història. Són més de 30 metres quadrats d'un puzzle que muntarem entre tots. Cada autocar que vindrà d'un indret de Catalunya ens portarà la seva peça, arribarem a la muntanya, la muntarem, i la darrera peça la muntarà un nen amb un polític, i el nen, un nen cec, li llegirà unes paraules al polític de què significa això que hem muntat al terra i hem construït entre tots durant aquests 80 anys d'història.
Uh-huh. Enric Botí, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya, si volem saber més informació d'aquest 80è aniversari del sindicat de cecs de casa nostra, què podem fer?
Doncs trucar aquí a la seu de l'ONCE, apuntar-vos, demanar informació, gaudir d'aquell dia de germanor, de les activitats que fem a l'aire lliure i de la nostra cultura d'estar tots plegats un dia de germanor, de familiaritat.
Uh-huh. Per cert, també una manera de col·laborar amb aquest 80è aniversari també seria llegir o bé comprar el llibre de Jordi Amat, aquesta biografia de Roc Boronat.
Efectivament, tenim un llibre editat que explica com va començar tota aquesta història, els seus antecedents, com va evolucionar aquí a Barcelona. I una altra manera també de col·laborar és que el dia 18 de juny la imatge que portarà el cupó que es ven arreu de tot l'estat serà precisament el primer cupó que van vendre els cecs de Catalunya. És el primer cupó del Sindicat de Cecs de Catalunya, el dia 18 de juny.
Mm-hmm. Doncs, senyor Botí, que vagi molt bé a l'acte d'aquest cap de setmana a Montserrat, primer de tot, i bé de tots els actes que teniu previstos per aquest 80è aniversari. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Molt bé, i deixa'm que m'acomiadi amb una paraula que fem servir milions de vegades a totes les cantonades, carrers i places d'aquest país. Moltes gràcies a vosaltres i molta sort per tothom.
Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, senyor Botí.
Adéu-siau, bon dia.
Ràdio Estel.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ja tens pensat què faràs aquest estiu? Aquest any et mereixes unes vacances inoblidables amb BAC10 Hotels. Canàries, Mallorca, Costa Daurada, Costa del Sol, tria entre 16 destinacions de somni. HD Hotels t'ofereix hotels amb ubicacions privilegiades a primera línia de mar i instal·lacions de primer nivell. Amb BAC10 Hotels, aquest estiu et mereixes que pensin en tu. Informa-te'n i reserva al 902 100 906 o al web hdhotels.com.
Una declaració de la renda pot ser una declaració de fe, perquè saps que l'Església contribueix a crear una societat millor, marca la X a favor de l'Església i demana als teus familiars i amics que facin el mateix. Fes de la teva declaració de la renda una declaració de principis. Programa per tants.
En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. Hablan de un milagro.
Arriba a la gran pantalla, el cielo es real.
Tu abuelo se llamaba Pop, ¿verdad?
Murió cuando yo tenía tu edad.
Me cae muy bien.
Basada en la increïble història de Colton Burpo, el nen que després d'una experiència propera a la mort afirma haver conegut el cel.
Subí al techo y miré hacia abajo. Mamá estaba en un sitio y tú estabas en otro.
RadioEstel.cat sorteja 25 entrades dobles per anar a la preestrena del dia 17 a Cinesa Diagonal. Tens temps fins al 15 de juny. Participa-hi. Més informació a RadioEstel.cat. El cielo es real. Descobreix el misteri.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Ja ho sabeu, si voleu anar al cinema, el proper dimarts 17 de juny a 9:15 del vespre, Ràdio Estel us convida a veure aquesta pel·lícula, El cielo es real, Sara.
Doncs sí, Mercè, nosaltres ja ens hi hem apuntat. És molt senzill, heu d'entrar a la web www.radioestel.cat i omplir les 4 dades i tindreu aquestes entrades.
Doncs encarem la recta final avui del primer cafè, dediquem uns minuts al món de les herències i ho fem com sempre cada 15 dies, els dijous aproximadament a aquesta hora, amb l'advocada Maria Elba Rojas. Què tal, Maria Elba?
Bon dia, Mercè i Sara.
Bon dia.
Ben trobada, Maria Elba. Avui volem parlar del que passa quan una persona mor sense fer testament.
Bueno,
Pues este es un tema que, en cuanto a porcentajes, aquí en Cataluña, según la estadística del Colegio de Notarios aquí de Barcelona, hay un 20% de personas que fallecen sin haber hecho testamento, lo cual no debería ser, ¿eh? Porque si estamos siempre haciendo contratos a lo largo de nuestra vida, contrato de arrendamiento, de alquiler, con el teléfono, contrato con la compañía de gas, tenemos que hacer testamento. Uh-huh. Pero, sin embargo, hay gente que fallece sin haberlo hecho. Pensad el tremendo sufrimiento que provoca en una familia que muera el padre, la madre, quedan los hijos, o al revés, que muere un hijo, quedan los padres, etcétera. El sufrimiento es enorme como para que encima le añadamos un sufrimiento administrativo. Te vas a encontrar que te van a bloquear las cuentas bancarias, que no vas a poder vender ni arrendar nada. O sea, los problemas que te encontrarás son tremendos. Uh-huh. Pero ocurre este porcentaje. Cuando alguien no ha hecho testamento, la ley ya tiene una previsión. Hay unos herederos de repuesto previsto por las personas que hacen la ley, los legisladores le llamamos, ¿no? Si no hubiera testamento, quien primero está en...
Quiareta, primero.
Sí, el primero de todo serían los descendientes. Cuando digo descendiente me refiero a los hijos de la persona que fallece o los nietos. Y si no hubieran hijos o nietos, en ese caso sí que heredaría el cónyuge o el viudo o viuda o la pareja de hecho de esta persona que ha fallecido. Y en tercer lugar, pues heredarían los padres del difunto o los abuelos, los ascendientes le llamamos. Y si no hubieran estos parientes más directos, ya pasaríamos al otro grupo de parientes por consanguinidad, que serían los hermanos del difunto, si no hubieran hermanos, los sobrinos, si no los primos. Y si no hubiera este grupo de parientes, ya pasaría a las arcas municipales, a las arcas de la Generalitat, mejor dicho.
L'administració, Atenció, s'ha de fer testament. Sí, sí. No, qui vulgui deixar sí. el testament a l'administració que ho faci, però sí. Que aquest seria doncs, l'últim, no?
L'últim, si no hubiera estos parientes que t'he mencionado anteriormente.
Uh-huh. Primer la Generalitat, en el cas de casa nostra, aniria a la Generalitat, oi?
Sí, no. Si no hi ha estos parientes, va a la Generalitat sí o sí.
Vale.
Sempre.
I quins tràmits hem de fer, Maria Elba, per poder heredar?
Mira, lo primero que tenemos que hacer es conseguir el certificado de defunción. Con este documento nos tenemos que ir a conseguir el certificado de últimas voluntades, que en Barcelona está la calle Garcilaso, y ahí sabremos si esta persona ha hecho o no ha hecho testamento. Pues nos van a certificar si lo ha hecho o no. Si no lo ha hecho, es cuando tenemos que iniciar un calvario de documentos para conseguir el título de heredero. Porque para heredar, como hemos dicho en otros programas, es imprescindible tener un título de heredero. El título te lo da o el testamento o te lo da un procedimiento administrativo que sería el siguiente. Si tú eres familiar muy cercano, si eres un hijo, el cónyuge o el padre del difunto, ese título de heredero lo vas a conseguir en la notaría del lugar de residencia del difunto. Si el difunto vivía en Martorell, en la notaría de Martorell, por decir algo. Entonces, si los que podrían heredar ya no son este grupo de parientes tan cercanos, si fueran los hermanos, los sobrinos, los tíos, la cosa se complica aún más, porque ese título de heredero lo tienes que conseguir a través de un procedimiento judicial, imagínate. Y los documentos que hay que llevar para conseguir el título de heredero en un juzgado son enormes. Tienes que acreditar los nacimientos, acreditar con la partida de función del que ha fallecido, que no estaba casado, que no tenía hijos. O sea, la cantidad de papeles que tienes que aportar es enorme. Y a veces no podemos reclamarlo por falta de acreditar documentos imprescindibles para que te reconozcan este derecho. Porque si tú eres el hermano y quieres acreditar que no hay ni viudo, ni viuda, ni hijos, ni padres, tienes que aportar el certificado de defunción de todos estos parientes o acreditar que nunca los tuvieron. Uh-huh. Y no es fácil, ¿eh?
I, Maria Elba, en el cas de això que estem explicant avui al món de les herències, que no hi hagi testament, una persona mor i no hi ha testament, com es divideix l'herència en cas que hi hagin diversos fills?
Sí. Mira, cuando no hay testamento, no hay nadie ha manifestado su voluntad cómo quiere hacer la distribución de los bienes, en ese caso, si los herederos en primer grado a ser llamados son los hijos y tiene varios, van a heredar todos por igual. O sea, siempre heredarán todos por igual. Si una persona hace testamento, siempre puede elegir. Dejo más a este, le dejo una cosa concreta al otro. Pero cuando no hay testamento, se van a tomar a todos los posibles llamados como herederos por igual. Van a heredar en les mismas proporciones, digamos.
I què passaria si un dels fills de, del difunt també ha mort, però aquest fill deixa a fills també?
Pues mira, esta situación también es bastante habitual. Cuando, mira, vamos a poner un caso concreto. Si un señor muere y ha dejado cuatro hijos, de los cuatro hijos, uno ha fallecido antes que el padre, este hijo que ha fallecido, si tenía a su vez dos hijos, la parte que le correspondía al hijo fallecido se dividirá en los hijos, en los números de hijos que este señor tuviera. Es decir, heredarían la parte del hijo los nietos del difunto. No sé si se entiende.
Sí.
Parlem ara del vidu o la vídua, ¿no? ¿Tiene algún dret a la herencia?
Aquí tenemos que ver dos supuestos muy diferentes. Primero, tenemos que ver si el difunto, cuando ha fallecido, si tenía hijos este señor. Porque si tenía hijos, el viudo o la viuda o la pareja de hecho no va a ser nunca heredero, salvo que haya testamento. Sí. Lo único que tendrá el viudo, viuda o pareja de hecho sería el derecho de usar y disfrutar de los bienes de la herencia. Por ejemplo, si hay un piso, podría arrendarlo o podría vivir en él, pero nunca lo va a poder vender porque no va a ser el dueño de eso. Solamente para el supuesto en que no hubiera hijos, heredaría el viudo o viuda.
Y ahora suposem que el difunt no tenía ni marit, ni muller, ni parella. ¿Qui heredaria?
Lo que comentaba anteriormente. En ese caso heredarían los padres o los abuelos del difunto.
¿Y els hereus están obligados a aceptar la herencia?
No, no. Nadie está obligado a aceptar la herencia. Simplemente, cuando hemos comentado quiénes podrían heredar, es un mero llamamiento. Oye, tú podrías ser heredero, pero para ser heredero, además de tener un título que te declara heredero, viene la segunda fase. ¿Y qué consiste en aceptar o no aceptar la herencia?
Clar, perquè potser ens trobem que aquesta herència hi ha deutes i potser no ens
claro,
convé.
Claro, es que hay herencias tóxicas que no claro. Interesa aceptarlas. Uh-huh. Por tanto, cuando a ti tú ves que puedes llegar a ser heredero, tienes que tomar la precaución de decir yo acepto esta herencia, pero a beneficio de inventario.
Termini que tenim per acceptar l'herència que està estipulat per llei?
Bueno, yo creo que es amplísimo y yo creo que vais a compartir conmigo 30 anys tenemos para decir si aceptamos o no.
Tenim temps per pensar-ho, Sara?
Potser ni l'arribem a acceptar.
Sí, és molt llarg el temps.
No, però moltes vegades suposo que hi haurà moltes curiositats, no?, que t'hauràs trobat, Maria Elba, sí. En aquest cas d'això, no?, que potser que t'arriba una herència que dius està plena de deutes, no?, i
claro, es que no interessa,
i l'hereu sí. Diu, a més, que no sí. Convé no acceptar aquesta herència.
Mira, si ara con el tiempo de crisis no sé.
Molt bé, Maria Elba Rojas, recordem, Sara, els telèfons del Bufete Rojas, per si algun oient doncs, que es vulgui posar en contacte amb la Maria Elba.
I tant, doncs el 93 246 60 96 93 246 60 96.
Moltíssimes gràcies, Maria Elba, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Heu escoltat El món de les herències amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es.
No vull lluitar més. O sí, Sara, vinga, va,
sempre,
val la pena lluitar,
I tant, sempre.
Fins al final.
I tant que sí. Això ho deia Tina Turner, Mercè, que és la nostra família d'avui.
Les coses s'han de fer, no s'han d'intentar,
I tant.
Vinga, de nosaltres ho deixem aquí. Que vagi molt bé aquest dijous. Ens hi tornem a posar demà a les 8 del matí.
Doncs sí, fins demà.